Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Repartiment de mascaretes gratuïtes a les farmàcies que s'ha vist frenat per la caiguda del sistema informàtic per poder dispensar-les. L'allau de gent que s'ha dirigit als establiments per recollir-ne una ha fet que el sistema de recepta electrònica s'hagi col·lapsat i ara com ara sigui impossible optar a la que se'ns ha assignat com a usuaris de la xarxa de salut pública. Meritxell Blanchard, coordinadora del Col·legi de Farmacèutics al Vallès Occidental Est, ha demanat responsabilitat a la població, de forma que les persones vulnerables i els treballadors siguin els primers en recollir les mascaretes gratuïtes.
No podem diferenciar-ho, això. Nosaltres, les persones, la gent ens ve amb la TCI i donem la mascareta que ens demana, però s'ha de ser responsable i la població ha de ser, no?, ha de saber que primer hauríem de deixar les mascaretes per la gent que ho necessita. Mm-hmm. Això és una mica l'autoresponsabilitat que estem patint en aquesta crisi, no?, que som, ens hem d'empoderar de la situació en la qual estem i bueno, fer-ho bé.
Cada farmàcia de Sabadell té assignada una partida inicial de 450 mascaretes que s'aniran ampliant en les pròximes setmanes. En la primera hora, amb el dispositiu en marxa, se n'han repartit 100.000 a tota Catalunya, del 1,5 milió que s'ha mobilitzat aquest dilluns. A partir del 27 d'abril, cada ciutadà podrà optar una segona mascareta quirúrgica. En aquest cas, però, haurà d'abonar un preu simbòlic de 76 cèntims. Un tema del qual en parlarem en profunditat durant els primers minuts del Notícies Migdia d'aquest dilluns 20 d'abril. Abans,
titulars.
L'Institut Català de la Salut defensa el cessament de la direcció de les residències de gent gran del CAP Centre. Helena Molista, molt bon dia.
Bon dia. La polèmica saltava a la llum pública per la denúncia oberta que feien els treballadors de l'ambulatori de la plaça Joan Oliu, que no en tenien la decisió. Un cessament que, a més, ha anat acompanyat de dues dimissions més per la disconformitat amb l'actuació del Departament de Salut. Els professionals del CAP Centre creuen que la conselleria ha volgut tapar la mala gestió als geriàtics traient aquesta persona del seu càrrec.
El relleu al rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona haurà d'esperar uns mesos més.
El coronavirus ha paralitzat les eleccions per substituir Margarita Arboix en el càrrec i que s'havien de celebrar el mes de maig que ve. Els responsables del campus, però, confien que els comicis es puguin fer el pròxim mes de juny. Virgínia Luzón és vicerectora de Comunicació de la UAB.
Tal com va tot el tema de reprendre, no?, la vida normal i les dates que estan donant des de Madrid de desconfinament, segurament entraríem en termini per poder fer les eleccions, si tot va bé, per poder-les fer en l'actual calendari acadèmic. Però això dependrà, insisteixo, de l'aixecament d'alarma i de que es pugui computar un calendari electoral en termini dins del calendari lectiu del curs 19-20.
L'Autònoma va ser una de les primeres universitats en confirmar que els alumnes no tornarien a les aules aquest curs i que les classes es farien de forma telemàtica.
Sou uns amants de la moda, però el confinament no us permet lluir les vostres millors gales? No patiu, amb Ràdio Sabadell podeu seguir el dia de les últimes tendències gràcies a la nostra estilista de capçalera. La Sílvia Uceda ens posarà al dia de tots els recursos relacionats amb la moda que els museus i les escoles de disseny han decidit posar a l'abast del gran públic durant el confinament. Serà dins la programació dels sabadellencs Fem Coses, que cada tarda a partir de 6:45 podeu seguir a través de l'Instagram de Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió meteorològica de la mà del Sergi Gallego. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Jornada novament marcada per la inestabilitat meteorològica amb ruixats a punts de la meitat oest i de manera més dispersa a altres punts de Catalunya. En general són d'intensitat entre feble i moderada i aquesta tarda no es descarta que vagin acompanyats de tempesta i fang. Aquesta inestabilitat anirà a més de cara a demà quan l'aproximació d'una baixa reforci el vent de llevant i deixi acumulacions molt abundants a les comarques de Girona i del litoral i prelitoral central. Aquestes acumulacions podran superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores i arribar localment a 200 200 litres en tot l'episodi, que durarà fins dimecres. A banda, el vent bufarà amb ratxes molt fortes i complicarà la situació marítima, amb onades que podran superar els 2,5 metres a la Costa Brava i a la Central. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Doncs a aquesta hora la tranquil·litat regna a les carreteres catalanes. Us hem de dir que ja s'ha normalitzat la situació a la P7 a l'altura de la Roca del Vallès en sentit Barcelona, on hi havia hagut un accident i això havia obligat a tallar dos carrils de l'autopista i havia generat retencions de fins a 2 quilòmetres en sentit Barcelona. Com dèiem, la situació ja s'ha normalitzat en aquest punt i, per tant, se circula amb fluïdesa a aquesta hora al llarg de tota la xarxa viària catalana. Com funciona a aquesta hora el transport públic? Que ens ho explica des del Transmet la Cristina Adrián. Molt bon dia.
La distància mínima de seguretat entre els usuaris en situació de mobilitat obligada des de la setmana passada s'ha incrementat l'oferta de transport públic en hora punta. Per a més detalls, podeu consultar els canals digitals d'informació dels diferents operadors. I pel que fa al transport públic, ara mateix circula sense cap incidència destacable per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Passant pràcticament 7 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Riuades de gent a primera hora del matí a les farmàcies de Sabadell per fer-se amb les mascaretes gratuïtes facilitades per la Generalitat de Catalunya. Per fer-nos-en una idea, durant la primera hora, amb el repartiment en marxa, s'han dispensat 100.000 mascaretes arreu de Catalunya, la qual cosa ha fet caure el sistema informàtic. Els farmacèutics recomanen que només s'acostin als establiments les persones que necessitin la mascareta per anar a treballar, ja que tampoc es poden adquirir medicaments amb el sistema de recepta electrònica. Cada farmàcia de la ciutat Helena té disponibles des d'avui 450 mascaretes.
Sí, són mascaretes quirúrgiques, a les quals s'hi pot optar presentant la targeta sanitària. La coordinadora del Col·legi de Farmacèutics al Vallès Occidental és, Meritxell Blanchard, ha apuntat quin és el grau de protecció que ens proporciona aquest tipus de mascareta.
En principi, aquestes mascaretes no són reutilitzables. Vale? Llavors, no sé, s'aconsella portar-les unes 4-6 hores, vale? Però no són reutilitzables. Clar, evidentment, si tu surts una hora a comprar i tornes, doncs, bueno, pots anar, diguéssim, reaprofitant fins a fer aquestes 4-6 hores. Això és el que recomanem.
No obstant això, i el ritme frenètic a la farmàcia a primera hora del matí, Blanchard veu amb bons ulls la mesura i que siguin aquests establiments els encarregats de repartir les mascaretes. Malgrat això, ha fet una crida perquè ningú que no hagi de sortir necessàriament al carrer trenqui el confinament per anar a buscar el material.
S'ha fet molt èmfasi en això, que d'entrada no es trenqui el confinament per venir a buscar la mascareta, vale? Que si, evidentment, si no és imprescindible, doncs es pot esperar, però, a més, doncs, aquestes mascaretes són per la gent que ho necessita, no? Primerament, és a dir, primer per persones que han d'anar a treballar, que són essencials, o que es poden desplaçar-se al lloc de feina perquè estan autoritzades. Però, bàsicament, és això.
A hores d'ara, però, la caiguda del sistema informàtic aquest matí fa impossible dispensar les mascaretes que no tornaran a estar disponibles mentre la incidència no es pugui resoldre. Cada farmàcia tindrà disponibles inicialment 450 mascaretes aquesta setmana que es distribuiran gratuïtament a través del sistema de recepta electrònica. A partir de dilluns 27 d'abril se'n podrà adquirir una segona unitat per persona a un cost reduït de 76 cèntims. El govern català té a punt una partida de 14 milions de mascaretes que s'aniran distribuint de forma progressiva al llarg de les pròximes setmanes. L'estoc que en sobri es destinarà al personal sanitari dels hospitals catalans.
I a més de les mascaretes, des de l'inici de la pandèmia, altres materials com el gel de solució hidroalcohòlica també s'han convertit en els béns més buscats a les farmàcies d'arreu del país. Un material que no ha estat sempre disponible en aquests establiments, ja que, com denuncien diversos negocis de Sabadell, els proveïdors han abusat del preu de venda i també de les condicions amb com es distribuïen.
Ana Sánchez, tècnica de la farmàcia Anabel Mercè Sora, denuncia que durant aquests més de 30 dies de confinament s'han arribat a quedar diverses setmanes sense material. S'ha Sánchez afirma que és molt difícil trobar distribuïdors de mascaretes i que quan els troben, els preus que els imposen poden rondar els 100 euros per a 20 mascaretes.
4 mesos enrere, tenir mascaretes no era normal, no era un producte que havíem de tenir en estoc, que sí que potser tenies alguna caixa de 5 unitats de mascaretes a un preu que pot oscil·lar entre els 8 euros i 10 o 12 euros les 5 mascaretes, i ara nosaltres portàvem quasi un mes sense rebre cap tipus de mascareta, ni les quirúrgiques, ni les FFP2, ni cap tipus de mascareta, i ara ens estem trobant pues, que el preu s'ha no triplicat, o sigui, molt més. Ara ens costen 20 mascaretes més de 100 euros de cost sense sumar-li el IVA ni res.
Una denúncia que el govern espanyol ja ha anunciat que vol posar-hi fi. L'executiu de Pedro Sánchez ha anunciat que regularà els preus de les mascaretes, així com també del gel hidroalcohòlic. Meritxell Blanchard, de la farmàcia César Torres de Can Feu, veu amb molts bons ulls aquest decret.
Ens sembla bé que el preu estigui una mica controlat, evidentment. També hem d'entendre que ens arriba el material ja més car de base, eh? És a dir, les mascaretes igual s'han duplicat o triplicat el preu en els últims 15 dies, llavors, clar, quan ens arriba a nosaltres, doncs el preu s'ha d'augmentar. Sí que estem totalment en contra de l'especulació. En aquests moments hem de ser pues, totalment humils, no? I posar-nos al lloc que ens toca i encarar la situació pues, de la millor manera possible.
Des d'aquesta farmàcia també asseguren que la febre per obtenir mascaretes ha anat disminuint a mesura que ha anat avançant el confinament.
Notícies migdia.
Més coses, la direcció del CAP Centre canviarà les pròximes setmanes. El Departament de Salut va renovar a finals de la setmana passada el càrrec de la persona encarregada de les residències al Centre d'Atenció Primària de la plaça Joan Oliu. Una decisió que va derivar en la dimissió de 2 membres més de la direcció, cosa que fa que en els pròxims dies s'hagi de reestructurar l'equip directiu d'aquest centre. De fet, aquesta determinació ha portat una mobilització en forma de vídeo a les xarxes socials per part dels professionals del CAP que apunten a possibles mobilitzacions també. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Fa una setmana el Departament de Salut va absorbir la gestió de les residències de gent gran que fins llavors estaven en mans del Departament d'Afers Socials i Famílies. Aquest canvi en la gestió és el que justifica el relleu que s'ha produït al cap del centre, segons han explicat fonts de salut a Ràdio Sabadell. De fet, aquestes mateixes fonts asseguren que ara per ara aquest lloc no es cobrirà. A partir d'aquí, divendres es van produir 2 dimissions que a hores d'ara encara no tenen personal substitut. Salut assegura que en els pròxims dies hi haurà una reunió amb el personal per explicar la reestructuració i el camí a seguir. Tota aquesta situació ha generat una gran revolada entre els professionals del centre sanitari. Consideren que s'està buscant un cap de turc per justificar la mala gestió de les residències de gent gran. Cal tenir en compte que la Fiscalia està investigant des del punt de vista penal fins a 38 residències de tot l'Estat i algunes d'aquestes podrien estar ubicades a la zona del centre.
I precisament us parlem ara del cas d'una altra residència pública, en aquest cas de Sant Llorenç Savall, que està vivint una situació complicada a causa del coronavirus. 59 dels 180 residents d'aquesta instal·lació han donat positiu en el test de la Covid-19 i una trentena d'aquestes persones ja han perdut la vida a conseqüència de la malaltia. L'alcalde de la població, Joan Solà, no descarta més defuncions arran de la Covid-19, però treu pit i afirma que s'ha gestionat la situació de la manera correcta.
En el moment en què es van detectar ja fa 15 dies les primeres persones amb sintomatologia, es van realitzar tests a tots els residents, però també a tots els treballadors. Dels residents, com comentàvem, més d'una cinquantena van donar resultats positius. Joan Solà, alcalde de Sant Llorenç, explica quin van ser les principals fonts de propagació.
Va sortir que el 30% dels residents eren asimptomàtics. I clar, aquestes persones doncs, no s'havien aïllat perquè no aclaraven símptomes i creiem que això va ser el motiu d'aquesta propagació més ràpida.
Un cop realitzats els tests, es van aïllar les persones que havien donat negatiu, un total d'11, i es van atendre els contagiats. D'aquests n'han mort ja una trentena i l'alcalde no en descarta més defuncions. Tot i això, Solà defensa que s'han utilitzat i es seguiran utilitzant equips de protecció individual i que es desinfecta la residència contínuament.
Des del primer moment sempre s'han tingut els EPIs i tot el material necessari, s'han fet tots els testos, des de l'Ajuntament doncs, hem ajudat a desinfectar a través dels ADFs als exteriors cada dia, també dediquem recursos municipals de l'empresa que ens netejava els edificis municipals, com que ara estan tancats el pavelló, la llar d'infants, l'escola, doncs, van a netejar 1 o 2 dies per setmana a desinfectar la residència també, addicionalment la neteja que ja fa habitualment la residència.
Pel que fa als treballadors, una cinquantena estan de baixa per la malaltia, però des de l'Ajuntament s'han encarregat de substituir tots aquests treballadors de manera que el funcionament de la residència no s'ha vist perjudicat.
Són 3:15, a la ciutat i la comarca hem tingut altres notícies relacionades amb el coronavirus que repassem tot seguit en format més breu. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha creat un directori de recursos al seu lloc web per centralitzar la informació del coronavirus.
S'hi pot trobar informació per temàtiques com ara ocupació i empresa, comerç, drets socials i atenció a les dones, voluntariat o fabricació de material sanitari.
La policia de Sabadell ha interposat prop d'un centenar de denúncies aquest cap de setmana a persones que no complien el confinament.
Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre les 12 de la nit de dijous fins a la mateixa hora d'aquesta matinada passada. El pitjor dia ha estat el dissabte amb 46, el més tranquil el divendres amb 13 i ahir diumenge se'n van fer 38.
Continuem endavant explicant-vos que els clubs esportius d'arreu de Catalunya reclamen al govern de la Generalitat que els tingui en compte a l'hora de definir com s'han de fer els casals d'estiu. A més, exigeixen a l'executiu català que sigui concret i que especifiqui els requisits que demanarà per posar-los en funcionament. Tot plegat després que el conseller Josep Bargalló hagi explicat que el curs acadèmic acabarà a final de juny i que durant el juliol es faran activitats lúdiques.
Clubs esportius com el Club Tenis Sabadell o el Club Natació Sabadell han explicat que tenen suficient experiència per posar en marxa, en pocs dies de marge, un casal d'estiu pel mes de juliol. Ara bé, diuen que necessiten que se'ls tingui en compte. Ho detalla Albert Codina, director del Club de Tenis Sabadell.
Si no hi existeix cap contradicció en què ho facin a les escoles, doncs entenc que en molts casos, tant l'organització com nosaltres, disposen de bastants menys metres quadrats, doncs no hi haurà tampoc cap inconvenient en què ho puguem realitzar nosaltres, diguéssim, no? Vol dir que amb unes mesures i uns protocols que establiran, doncs ho podran fer les escoles i ho podrem fer els clubs socials sense ànim de lucre igualment.
Codina destaca que els clubs esportius, especialment els que tenen piscina, tenen un gran espai lliure de la Covid-19 perquè el clor mata el coronavirus. Ara bé, queda pendent determinar com i on es podran canviar els nens després de l'activitat. En qualsevol cas, el que tenen clar els clubs esportius és que les activitats hauran de tenir uns preus ajustats. Carles Pollato és el director general del Club Natació Sabadell.
Amb els casals és exactament igual. Primer de tot perquè donada la situació de fer un preu popular. Vull dir, no hi guanyarem més diners del que costa muntar el casal, del menjar del nen, del cost del monitor. Però després haurem d'oferir un preu popular perquè és que, malauradament, la situació és complicada per molta gent. I si nosaltres, el nostre esperit és social, nosaltres hem d'estar al costat de la societat.
Pollato destaca que el club està preparat per posar en marxa el casal d'estiu en 2 o 3 dies, però això sí, necessita en quines condicions s'ha de posar en marxa un aspecte que a hores d'ara el govern encara no ha concretat.
Hi ha ajornades les eleccions al rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els comicis estaven previstos el mes de maig, però s'han cancel·lat arran del decret de l'estat d'alarma pel coronavirus. El text aprovat pel govern espanyol suspèn tots els terminis administratius i tampoc es poden dur a terme certs procediments que requereixen trobades físiques, com la taula electoral. De moment, Pere, els comicis estan suspesos sense data i s'obren 2 horitzons pels pròxims mesos.
Exacte, les eleccions al rectorat de la UAB s'han de celebrar durant el calendari lectiu per garantir que tots els alumnes de la universitat tinguin dret a votar. És per aquest motiu que una possibilitat és que s'aixequi el confinament abans que acabi el mes de juny i es pugui fer la votació aquest curs. Si el calendari no ho permet, es traslladarien al mes d'octubre del curs 2020-2021. Virgínia Luzón és vicerectora de comunicació de la UAB i explica que per fer el cens s'han d'haver inscrit els alumnes de primer curs, un fet que també s'ha ajornat en el temps perquè les proves d'accés a la universitat es faran més tard que els altres anys.
Nosaltres estarem pendents de la primera tramesa, la segona tramesa i la tercera tramesa d'estudiants. N'hi ha moltes més tramesses, però bueno, diguem-ne que s'ha de tancar el cens d'estudiants de primer i una vegada esté tancat aquest cens, es farà la publicació del cens electoral i una vegada es conforma tot el cens electoral, tancat aquest cens, ja es pot començar el calendari electoral en absoluta garantia.
De totes maneres, des del rectorat treballen amb la possibilitat que es podran celebrar abans d'acabar aquest curs. Si no arriben a temps, però, hi haurà una altra situació insòlita, i és que l'actual rectora, Margarida Arbós, es jubila el mes d'agost.
La Margarida Arbós pot continuar exercint de rectora en funcions tot el mes de juliol i tot el mes d'agost. A partir d'agost, ella es jubila. En aquest sentit, una vegada l'actual rectora doncs es jubili, ja es preveu que sigui el vicerrector o vicerrectora més antic en el càrrec, a més en majoria, amb més edat, diguem-ne.
Les eleccions al rectorat de la UAB havien de tenir la seva primera volta entre el 18 i el 19 de maig i la segona entre el 25 i el 26 del mateix mes, i eren les primeres que s'havien de fer de forma telemàtica.
Informació de servei públic sobre l'alarma del coronavirus.
Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat que requereix sortir al carrer. Puc?
Si és imprescindible, pots fer-ho per prescripció d'un professional sanitari o social. Cal que porteu a sobre el certificat de discapacitat o la prescripció del professional.
Puc anar a veure els meus familiars, amics o veïns a casa seva?
Només en els casos de persones vulnerables o dependents, sense que hi hagi contacte i mantenint una distància d'entre 1 i 2 metres.
Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, per garantir l'atenció que necessitin. Es demana que es faci sense que hi hagi contacte i mantenint una distància d'entre 1 i 2 metres.
Per què no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells?
Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar-hi el contacte. La Generalitat recomana trucar-los sovint perquè se sentin acompanyats i comprovar si tenen necessitats. Si cal, porta'ls el que necessitin, però evitant el contacte i respectant la distància d'entre 1 i 2 metres.
Puc fer la compra per persones que no poden fer-ho per elles mateixes?
Sí, però quan li porteu no pot haver-hi contacte i cal mantenir la distància d'entre 1 i 2 metres.
Puc baixar les escombraries?
Sí.
Puc baixar les escombraries del meu veí?
Sí, però sense tenir-hi contacte i respectant la distància d'entre 1 i 2 metres. Més informació a les webs del Departament de Salut, catsalut.gencat.cat, i del Departament d'Interior, interior.gencat.cat.
Sabem que especialment en aquest moment esperes que el teu banc t'acompanyi. A tu, a la teva empresa. Aquesta és la nostra voluntat, la de tot Banc Sabadell. La dels nostres 3.500 gestors que cada dia treballen des de casa o a les nostres oficines obertes, responent dubtes, estudiant cada cas, buscant les millors solucions. Parla'n amb el teu gestor o informa-te'n a l'apartat especial Covid de bancsabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Minuts per arribar al punt de les dues. Tornem amb la informació del coronavirus més enllà, això sí, de la ciutat, perquè avui s'ha registrat un nou descens de les defuncions per Covid-19 a l'estat espanyol.
En les últimes 24 hores han perdut la vida per Covid-19 399 persones, una desena de persones menys que les que van morir ahir. Aquesta xifra és la més baixa des del 22 de març. Amb tot, l'estat espanyol ja suma 20.852 defuncions per coronavirus i poc més de 200.000 positius, dels quals 31.053 són professionals sanitaris. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, considera que aquestes dades han de donar esperances.
Son, digamos, marcas que nos van dando esperanza, pese a lo triste que siempre hablar de personas fallecidas, sí que nos van dando esperanzas. Estos 399 representan un 2% de incremento desde ayer, que va también en un descenso continuo en las últimas semanas.
Pel que fa a les altes, n'hi ha 80.587, mentre que els nous positius també comencen a baixar amb 2.881, malgrat l'augment de proves PCR.
Els governs espanyol i català ja treballen en un pla de desconfinament un cop els números de la pandèmia ho permetin.
L'executiu de Pedro Sánchez subratlla que tindrà l'última paraula, mentre que el president Quim Torra defensa que ha de ser la Generalitat qui traci el pla. La portaveu del govern català, Meritxell Budó, assegura que el desconfinament s'ha de planificar molt bé.
La desescalada no es pot fer com es va fer el confinament, atacant tot de la mateixa manera. perquè ni tots els territoris han patit amb la mateixa crueltat aquesta pandèmia, ni a cada territori, cada municipi, cada comarca o cada divisió territorial, no? Doncs també ho pateix de la mateixa manera, o no és el mateix l'àrea metropolitana amb l'elevada concentració de població que té, que el Pirineu, per exemple, que el Pallars, etc. No? I per tant, jo crec que aquest desconfinament ha de ser molt ben pensat.
El grup d'experts liderat per el doctor Oriol Mitjà ja té un primer esborrany sobre com hauria de ser la desescalada. El document inclou 5 fases, les últimes inclourien els esdeveniments massius i l'obertura d'escoles. També es preveu un cribatge a gran escala amb 1,5 milió de testos en les pròximes 16 setmanes i s'estudiarà la creació d'un passaport d'immunitat, un certificat digital vinculat al carnet de vacunació que inclogui l'estat immunològic de cada persona.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, ha obert la porta a debatre complements a les rendes de treball segons com es concreti l'ingrés mínim vital.
De fet, El Homrani no descarta ajudes finalistes, però insisteix que cal tenir totes les dades. Són declaracions a TV3.
Necessitem també conèixer finalment quines són les xifres en les que ens movem. Aquí vaig tenir una conversa amb la ministra i li vaig situar que la millor manera d'afrontar-ho és amb transparència entorn de les dades, i és necessari que sapiguem dels 680.000 treballadors i treballadores afectats per ERTOs en aquest país, quants ja estan cobrant i quants es tenen planificat que entrin a la prestació en les següents setmanes.
El conseller ha afegit que cal veure la lletra petita del que planteja el govern espanyol després que els sindicats hagin demanat incorporar treballadors que, tot i tenir feina, es trobin en situació de pobresa.
La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, afirma que Pedro Sánchez haurà de canviar moltes coses si vol que els pactes de reconstrucció funcionin.
El gobierno tendrá que cambiar muchas cosas si realmente quiere que esto salga adelante. Si estos pactos se circunscriben a estas tres respuestas, la sanitaria, la económica, la social y una cuarta que sería pues ir con un plan consensuado a Europa, yo creo que pueden salir adelante, pero aquí el gobierno es quien tiene que impulsarlo, y hasta ahora pues hemos visto que actúan de manera unilateral, muchas veces con una ideología muy sesgada porque va marcando la agenda Podemos y sin contar con la oposición, así que espero que esto se revierta.
D'altra banda, Arrimadas no ha aclarit si la seva formació donarà suport a l'allargament de l'estat d'alarma. Espanya proposarà la pròxima cimera europea la creació d'un fons d'1,5 milió d'euros finançat amb deute perpetu per fer transferències als països més afectats per la pandèmia de la Covid-19.
Segons ha avançat El País, el govern de Pedro Sánchez posarà aquesta proposta sobre la taula dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea el pròxim dijous. És similar a la que ja va plantejar França i pretén ser una alternativa als polèmics coronabons. D'altra banda, enmig de les crítiques als Països Baixos per la seva postura sobre la mutualització del deute, l'executiu de Sánchez reclamarà també una harmonització fiscal plena a la Unió Europea i l'erradicació de les pràctiques injustes entre els estats membres.
Recte final del Notícies Migdia, la programació a l'Instagram de Ràdio Sabadell segueix una setmana més. El Sabadellencs Fem Coses està marcat aquesta setmana per Sant Jordi, però també es podrà gaudir d'un entrenament personal i d'un consultori sobre els efectes del confinament en la nostra salut mental. Avui, però, enceta la setmana la Sílvia Uceda, estilista i col·laboradora del Matí, amb una secció on ens explicarà tots els recursos sobre moda que tenim a l'abast de manera gratuïta.
Hola, sóc la Sílvia Uceda. Si vols saber quines són les millors conferències, les millors masterclass, els millors documentals i minissèries sobre el món de la moda, dissenyadors i curiositats, connecta't aquesta tarda a Ràdio Sabadell a les 18:30. T'espero!
Avui també torna a l'Hotel Suís, però ara a l'Instagram, a les 8:05, després dels aplaudiments als sanitaris, l'equip d'esports de Ràdio Sabadell iniciarà aquest programa entrevistant a Àngel Martínez, un dels capitans del centre d'esports, i també Mati Ortiz, waterpolista del Club Natació. L'Hotel Suís es podrà gaudir dos cops per setmana a les 8:05 al compte d'Instagram de Ràdio Sabadell. Amb aquesta doble proposta a l'Instagram de Ràdio Sabadell posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials i a partir de les 4 als butlletins horaris i a les 7 amb el Notícies Vespre per la 94.6. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora a partir de 2:15. Fins llavors, que vagi molt bé, adéu! We'll be right back.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.